Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Més llits per a urgències, per a malalts crítics o de curta estada, a més de 6 quiròfans nous. Salut invertirà 40 milions d'euros al Parc Taulí per fer-ho realitat en els pròxims 4 anys. Així ho han anunciat durant una visita institucional a l'hospital aquest matí el vicepresident en funcions de president Pere Aragonès i la consellera de Salut Alba Vergés. Els projectes més importants són la construcció d'un edifici polivalent al costat del Taulí i l'ampliació del frontal Gran Via. La consellera Vergés ha posat dates a aquestes actuacions.
Aquests edificis estaran llestos, el primer d'ells, doncs, en aquest 2021, aquest edifici nou polivalent, i també les obres de l'edifici Gran Via el 2022. I, per tant, això vol dir, doncs, que estem aquí, que comencem d'inici, que donem la resposta a la Covid, però, sobretot, el que fem és, al cap i a la fi, està transformant el sistema, donant més capacitat de resposta i reforçant el nostre sistema públic de salut.
Durant la visita també s'ha confirmat que s'ha renovat el conveni per mantenir l'Hospital Temporal Vallès Salut a la pista coberta d'atletisme com a data límit fins al 30 de juny. De seguida ja aprofundim, abans us resumim la resta de temes destacats de la jornada.
Titulars.
La pandèmia continua empitjorant, el risc de rebrot a Sabadell ja s'enfila fins als 309 punts, mentre que la velocitat de contagi puja fins a l'1,54. El doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, admet que la situació és preocupant. Són declaracions al programa Al Matí.
Jo crec que la situació no és crítica. La situació era crítica al març, la situació era crítica fa 2 mesos, perquè teníem pràcticament 4 vegades... més risc que ara. Ara, acostumats a que les darreres setmanes anàvem a millor, que això s'aturi, pues és una mala notícia i és preocupant. Jo no dic crítica, però dic preocupant.
L'abans de la pandèmia ha portat la Generalitat a fer marxa enrere en la desescalada. La consellera Vergés ha dit des de Sabadell que en les pròximes hores s'anunciaran mesures impopulars. 25 famílies del carrer Lapan continuen sense llum 5 setmanes després que Endesa els hi tallés. L'Ajuntament està fent de mediador entre les famílies i la companyia per trobar una solució aviat, però mentrestant els veïns del bloc continuen sense subministrament. Esquerra i Ciutadans reclamen al govern local que instal·li un generador per garantir l'electricitat de l'immoble. I en esports, el Sabadell s'ha classificat per a la segona ronda de la Copa del Rei. Amb un golaç de Néstor Querol i un altre de Stoichkov a les acaballes, els homes d'Antonio Hidalgo van eliminar un Ibiza Islas Pitiusas de tercera, que va resistir 80 minuts. Demà a la 1, el conjunt arlequinat coneixerà el seu següent rival, que podria ser un segona o un segona B.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps. Esther Batalla, molt bon dia.
Hola, bon dia. Durant les properes hores parlarem de l'augment de la nuvolositat. De fet, ja tenim núvols baixos tapant el cel a bona part del litoral prelitoral, especialment al litoral i prelitoral nord i central, però de mica en mica aniran arribant no només a la resta del litoral i prelitoral, sinó també a punts de l'interior. De fet, cap al final del dia d'avui i també durant la jornada de demà divendres estarà el cel tapat pràcticament arreu per aquests núvols baixos. I a més, aniran circulant bandes de núvols alts i mitjans d'oest a est. Aquests seran menys importants, però si bé els núvols baixos doncs arribaran arreu, tret de les cotes altes del Pirineu i del vessant nord, de la Vall d'Aran, sí que quedarà el cel doncs, mig tapat per aquests altres núvols mitjans i alts en aquest sector. I d'altra banda, s'espera precipitació avui de en caràcter feble i una miqueta més aïllat, i demà sobretot més extens. A partir de migdia hi ha punts de litoral i prelitoral, sobretot central i nord, i cap al final de la jornada també arribaran a punts de l'est de la depressió central i altres punts de litoral i prelitoral. I de cara a demà s'espera pràcticament arreu, tret del Pirineu, especialment les cotes altes, i sobretot la Vall d'Aran. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Pel que fa a la situació del trànsit, a aquesta hora us hem d'informar que hi ha dos carrils tallats a l'AP7 a l'altura del Papiol i en sentit Girona que provoquen 5 quilòmetres de circulació amb congestió, tot plegat a conseqüència d'un accident. També hi ha algun problema a la ronda de dalt. A aquesta hora hi ha tallada la sortida 2 a Santa Coloma de Gramenet i per anar cap al nus de la Trinitat a conseqüència, en aquest cas, d'un vehicle avariat. Això provoca trams d'aturades de fins a 2 quilòmetres i mig. També hi ha retencions a la B23, també a l'altura del Papiol, en direcció a l'enllaç cap a Tarragona amb l'AP7. I pel que fa al Transmet, avui ens acosta la situació del transport públic al Borja Mariano. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments totes les línies de Rodalies de Catalunya circulen amb retards que poden superar els 20 minuts per falta de maquinistes. La resta de transport públic, és a dir, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, circulen, però amb normalitat, per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els diferents operadors. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen 6 minuts i mig a 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
El Departament de Salut ha anunciat una inversió de 40 milions d'euros a l'Hospital de Sabadell pels pròxims 4 anys. Aquest pressupost inclou la construcció d'un nou edifici polivalent adjacent a l'actual edifici taulí, que tindrà 105 nous llits per descongestionar les urgències i les àrees d'hospitalització de curta estada. La inversió també reformularà el frontal Gran Via, que passarà a tenir 6 nous quiròfans i una vintena de llits d'UCI. L'anunci l'ha fet el vicepresident de la Generalitat en funcions de president, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés, en una visita aquest matí al Parc Taulí. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. D'una banda, s'ha promès la construcció d'un nou edifici de caràcter polivalent. Tindrà una planta subterrània pels serveis de l'hospital, una planta baixa connectada a les urgències de l'edifici Taulí i dues plantes amb els nous llits. La primera tindrà 35 llits que podran servir per acollir pacients crítics, semicrítics o d'hospitalització. La segona i la tercera acolliran els 70 llits per descongestionar les urgències que inicialment s'havien de construir al frontal Gran Via amb una inversió municipal de 4 milions d'euros. En total seran 105 nous llits en 5.800 metres quadrats. Ho ha explicat el vicepresident Pere Aragonès.
En primer lloc, la construcció d'un edifici polivalent que d'entrada ens permetrà donar una millor atenció als malalts afectats per Covid, ampliant l'espai d'urgències, incorporant 35 nous llits de crític i 70 llits nous d'hospitalització. Per tant, en total, 105 nous llits. Aquest mateix espai, un cop superada la pandèmia, ens permetrà ampliar-lo per altres usos de l'hospital i, per tant, centrar-lo en els llits estructurals de crítics i semicrítics i l'espai d'hospitalització convencional.
El segon paquet de la inversió es concentrarà al frontal Gran Via, les dues noves plantes que s'han aixecat sobre les urgències. En aquest espai de més de 2.000 metres quadrats s'instal·laran 6 nous quiròfans i 18 llits d'UCI. És previst que tot aquest projecte es materialitzi el 2024. Per al director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, aquesta és la inversió més rellevant.
Per mi, el més important, el més rellevant, i així està compartit amb la direcció del Taulí, és l'increment de la capacitat quirúrgica. Tenim 10 quiròfans, en construïm 6 més. Això vol dir que creix un 60% la capacitat quirúrgica de l'hospital i això fa que l'hospital, efectivament, la teoria es converteix en realitat quan un hospital té, diguem-ne, abasta aquesta grandíssima capacitat quirúrgica. Això per nosaltres és molt i molt important.
Des del govern català han defensat que l'Hospital de Sabadell necessita aquesta inversió per millorar l'atenció sanitària, una situació que ha evidenciat l'epidèmia del coronavirus que ha tensat el centre hospitalari local, el qual dona cobertura a 400.000 persones. L'alcaldessa de Sabadell i vicepresidenta del Consell de Govern del Consorci de la Corporació Sanitària, Marta Ferrés, ha celebrat la notícia.
Una millora que ens permetrà, doncs, òbviament, reduir un element importantíssim per la nostra comarca i per la nostra ciutat, com són les llistes d'espera, especialment en l'àmbit quirúrgic. També ens permetrà, doncs, òbviament, millorar i ampliar els llits d'urgència, els llits d'aguts, i per tant, doncs, com us deia, una bona notícia que algunes d'aquestes millores, doncs, que al llarg de la Covid s'han produït, doncs, que finalment es puguin ser sostingudes en el temps.
Ferrés també ha aclarit que el nou edifici que es construirà, així com l'ampliació de les urgències, no faran canviar la mobilitat per accedir al centre sanitari local.
Per altra banda, avui també hem sabut que l'Ajuntament de Sabadell i el Departament de Salut han arribat a un altre acord. L'Hospital Temporal Vallès Salut estarà habilitat com a màxim fins al 30 de juny.
Així ho ha anunciat el director del CatSalut, Adrià Comella. D'una banda, ha explicat que el conveni s'ha perllongat 6 mesos més, ja que en principi s'acabava aquest 31 de desembre. Ara bé, Comella també ha assegurat que s'intentarà no esgotar tot el termini i alliberar la pista coberta d'atletisme com més aviat millor.
Aquesta estructura, que és de les estructures efímeres que té el país, és, puc dir-ho així, és la millor de totes. Per sort no l'hem hagut d'activar encara i esperem que no ho haguem de fer. En qualsevol cas, el compromís que tenim Ajuntament i Generalitat en això és màxim 6 mesos, 30 de juny. Esperem que pugui ser resolt, si és possible, abans. No tenim cap interès en tenir una infraestructura tan important col·lapsada. No? Màxim 30 de juny, si pot ser abans.
L'Hospital Temporal està enllestit des de finals d'abril i encara no s'ha hagut de fer servir. La idea era obrir-lo si la situació epidemiològica empitjorava i els hospitals de la regió estaven en risc de col·lapse.
I l'última novetat que hem sabut avui és que la Conselleria veu amb bons ulls l'obertura d'uns nous estudis d'infermeria a Sabadell, a l'Art Tèxtil, concretament, tal com volen l'Ajuntament i la Universitat Autònoma de Barcelona. Ara bé, Alba Vergés ho ha emmarcat en un estudi més gran que s'està fent arreu del país per determinar quants professionals fan faltar al sistema sanitari català per equiparar-se als estàndards europeus.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Catalunya frenarà els plans de desescalada davant de l'empitjorament dels indicadors de la pandèmia. Tant el risc de rebrot com la velocitat de contagi han anat a l'alça en les darreres 24 hores a Sabadell. Una tendència a pitjor que segons alguns experts, ja auguren que podria acabar en una tercera onada del virus. No és tan pessimista, però el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, el doctor Manel Cervantes, tot i admetre que la situació és preocupant.
El risc de rebrot avui ha pujat fins als 346 punts a Sabadell, mentre que la velocitat de propagació ja és de l'1,54. A més, en les últimes 24 hores la ciutat ha notificat 66 casos positius més. En canvi, no hi ha hagut cap mort. El doctor Manel Cervantes admet que el context ha empitjorat en els últims dies i que això és una mala notícia.
Tots sabem que aquests virus respiratoris a l'hivern tenen més capacitat de transmissió, perquè sigui, o perquè nosaltres estem més tancats, o perquè no es ventila, o perquè el virus directament infecta més. El que sí és cert és que és un moment preocupant. I, per tant, nosaltres hem de fer el possible per prendre les mides que ens recomanen, però tampoc podem estar reclamant que cada dia es canviïn les coses.
Davant la previsió que el Procicat anunciï en les pròximes hores noves mesures per contenir el virus, Manel Cervantes afirma que no cal prendre decisions a correcuita i descarta de totes un confinament total com el del mes de març. Amb tot, demana a la població que sigui conscient de la situació en la qual estem i sigui responsable, en especial, de cara als dies de Nadal que ara venen. Actualment al Taulí hi ha 98 pacients ingressats per Covid-19, una quinzena dels quals es troben a l'UCI semicrítics.
Per cert, que avui ha començat un nou cribatge intensiu al barri de Can Puiganer. Les PCR es fan a la plaça 1 de maig i s'allargaran durant els pròxims dies. I estan cridades les persones majors de 15 anys. L'horari va de les 9 del matí a 3:15 i de 3 a 8 del vespre. No cal demanar cita prèvia, però sí la targeta sanitària. El resultat de la PCR es comunicarà a través de SMS o de l'aplicació La Meva Salut. I pel que fa a la incidència del coronavirus als centres educatius de Sabadell, continua sent estable. Des de fa 7 dies, la xifra de grups confinats per un positiu de Covid-19 es manté en els 29.
Les classes en aïllament són les mateixes, però creix el volum d'alumnes, professors i personal de serveis confinats fins a les 783 persones. Són 239 més respecte de la setmana passada.
També pugen els positius detectats als centres educatius en els últims 10 dies.
Així és, en aquest període se n'han declarat en total un total de 65, 16 més en relació a ara fa tot just una setmana. S'han detectat en 27 centres educatius diferents. alumnes.
L'escola Andreu Castells a la Concòrdia és la que acumula un número més gran de grups tancats.
Un total de 4 que mantenen confinades 82 persones. En els últims 10 dies s'han detectat 4 positius de coronavirus.
També estan especialment afectats per la pandèmia l'escola Mare de Déu de la Salut, els Salesians i l'Institut Agustí Serra.
Els 3 centres amb 3 grups tancats, en el cas de l'escola de la Gran Via, hi ha també 85 persones aïllades i s'han notificat 8 positius en els últims 10 dies. Una situació pràcticament calcada a la dels Salesians, on hi ha 87 persones aïllades i s'han declarat 6 positius. L'Agustí Serra, de Torreguitar, manté 77 persones aïllades, però en canvi no ha diagnosticat cap cas en els últims 10 dies.
I a Catalunya pugen a 753 els grups escolars confinats,
que mantenen 18.777 persones en quarantena. En els últims 10 dies també s'han registrat 1.579 positius. A hores d'ara només hi ha un centre educatiu tancat completament pel coronavirus. Es tracta de la llar privada Nou Esplai de Salou, al Tarragonès.
I encara en matèria educativa, els sindicats de l'educació valoren positivament el retard del retorn a les aules després de les vacances de Nadal fins a l'11 de gener. Des de l'USTEC i la CGT consideren que la mesura ajudarà a preservar la salut de la comunitat educativa després d'uns dies en què els grups bombolla habituals es veuran alterats. Amb tot, confien que serveixi per evitar contagis, encara que alteri els plans d'activitats de les escoles.
Des d'USTEC havien demanat a Salut allargar el període no lectiu, incloent en les vacances, el 21 de desembre i el 8 de gener. Finalment, el 21 ha quedat descartat per qüestions burocràtiques, però el portaveu del sindicat, Xavier Díaz, considera que es compliran els objectius.
Nosaltres estem satisfets, entre altres coses, perquè a partir del moment en el qual Alemanya i Holanda van prendre mesures similars, seria al costat d'altres països, nosaltres ho vam demanar al propi departament i les raons que han donat jo crec que han estat prou convincents. Planteja moltes incògnites del que pot passar a la tornada de Nadal. I, evidentment, si hi ha un rebrot molt gran i tornem després de que els alumnes i els docents s'hagin barrejat en aquest període vacacional a dins de les pròpies bombolles, podria ser perillós.
Des de la delegació de la CGT d'Ensenyament també donen suport al retard del retorn a les aules, però insten a acompanyar-lo de mesures de conciliació familiar. José Luis González n'és portaveu.
Si algú ha pensat en donar, suposo que ho han pensat i no ho faran, però en donar permís laboral també als pares i les mares, que aquest dia, el dia 8, doncs comptaven amb que el nen o la nena estaria a l'escola i ara no podrà estar a l'escola. Clar, perquè realment volen doncs donar més seguretat a les famílies, sí, però aquest dia estan pensant en posar en risc els avis i les àvies o donaran permís perquè els pares i les mares doncs puguin cuidar les seves fills, els seus fills i les seves filles.
González també insisteix que encara cal dotar les escoles de més mesures per prevenir contagis, com una disminució del nombre d'alumnes per aula o el finançament de desinfectants i de gel hidroalcohòlic.
I atenció a les mesures que han de venir perquè el govern podria tancar bars i restaurants per franges horàries en els pròxims dies. Encara ara no està clar si aquest cap de setmana el confinament serà municipal o comarcal.
Entre aquesta tarda i demà al matí, la Generalitat anunciarà quines mesures aprovaran per frenar els contagis. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que si han de prendre mesures dràstiques, ho faran.
Las medidas deben ser las que tienen que ser según la situación epidemiológica. Sean impopulares o no, el govern de la Generalitat de Catalunya va tomar les medidas que se ajusten a la realidad, que permitan evitar daños mayores, que protejan el sistema de salud, los profesionales que puedan dar respuesta al incremento de casos que siempre, y el incremento de ingresos, de UCIs, que siempre viene derivado de la transmisión y del aumento de contagios.
A hores d'ara, el govern està estudiant la possibilitat de tancar la restauració entre àpats i, per tant, bars i restaurants només podrien obrir per fer esmorzars, dinars i sopars. El que està clar és que es mantindrà el confinament perimetral de Catalunya durant les festes de Nadal.
I Catalunya comença la prova de la vacuna contra la Covid amb la dosi de Johnson & Johnson. Si funciona, la farmacèutica ampliarà la mostra a 30.000 persones arreu del món.
Avui arrenca a Catalunya la prova de Janssen amb voluntaris majors d'edat i amb un bon estat de salut. És el primer estudi en fase 3 d'una vacuna contra el coronavirus que es fa a Espanya i, si va bé, s'ampliarà a 30.000 persones d'arreu del món.
La Casa Reial nega que el rei emèrit estigui ingressat per coronavirus a Abu Dhabi.
Avui el diari Ara ha avançat que Joan Carles de Borbó estaria ingressat a una clínica de la capital dels Emirats Àrabs, però la Zarzuela ho nega. Segons fonts del diari català, expliquen que el rei hauria estat hospitalitzat la setmana passada, però desconeixen el seu estat de salut actual. La Casa Reial tampoc ha especificat si el rei està contagiat o no, només han negat que estigui ingressat en una clínica d'Abu Dhabi.
I qui sí que s'ha hagut d'aïllar pel positiu de coronavirus d'Emmanuel Macron, president de França, és el president espanyol Pedro Sánchez. Dinamarca s'assuma als països europeus que extremen les mesures anticovid de cara al Nadal i paralitza l'economia i la vida pública del país.
Dinamarca tanca tots els comerços no essencials i les escoles des de dilluns que ve fins al 3 de gener. La primera ministra danesa descarta reduir el límit de 10 persones en les reunions socials.
Notícies migdia.
10 minuts per arribar al punt de les dues. Des de fa un mes, els veïns del bloc del carrer La Pana, que han des de batallar el subministrament elèctric, segueixen sense llum. Entre els afectats hi ha famílies vulnerables. L'oposició del consistori exigeix solucions urgents, com ara que l'Ajuntament sigui qui posi un generador amb garanties. Acció Social respon que fa costat als veïns, però a nivell tècnic i jurídic no pot actuar directament.
L'Ajuntament ha intentat negociar amb l'energètica, a més de fer el seguiment de les persones en situació de vulnerabilitat, que són una minoria. També s'ha acompanyat a les famílies, com explica el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, per regularitzar la situació.
Nosaltres no podem fer la gestió directament i, per tant, el que hem fet és posar-nos a disposició per fer aquest acompanyament i, entre cometes, assessorament perquè ho puguin tirar endavant. Ja sí, en aquest cas, sí que estem treballant amb Endesa perquè quan arribi el cas o quan es vagin produint, no, de les diferents peticions, s'agilitzin el més aviat possible, tenint la situació en general del bloc.
Els regidors d'Esquerra, Gabriel Fernández i Raúl García Barroso, han demanat que el govern local acabi amb aquesta situació en la visita que han fet al bloc. Des del grup de Ciutadans demanen que es protegeixi a les 25 famílies i que sigui el mateix ajuntament qui posi un generador amb garanties per evitar situacions de perill. Des d'Acció Social responen que a nivell tècnic i jurídic no poden actuar directament i és que l'Ajuntament no pot sancionar la companyia en la situació actual i no hi ha cap previsió sobre el termini en què pot arribar la solució.
Dia històric per als defensors del dret a una mort digna. El Congrés dels Diputats ha d'aprovar avui la llei de l'eutanàsia, que permetrà a les persones amb pronòstic de mort escollir en quin moment volen deixar de viure. Tot i que Vox ja ha anunciat que portarà el document al Tribunal Constitucional, des de l'associació Dret a Morir Dignament, recorden que mai s'havia arribat tan lluny.
La coordinadora de l'entitat a Sabadell, Maria Benítez, s'ha mostrat satisfeta de poder comptar amb aquest primer redactat, que donaria sortides a un col·lectiu fins ara sense opcions. No obstant això, en declaracions al Cafè, admès que encara hi ha molts casos que queden fora de la normativa.
Hi ha gent que no té aquest diagnòstic, que no se li ha dit que la seva malaltia el matarà, però que tampoc no li poden garantir que tindrà una qualitat de vida. Però com que mira, doncs, com que la malaltia no et matarà, doncs ves vivint com puguis. Aquesta seria la definitiva. I aquí hi ha un col·lectiu de molta gent que pateix cada dia molt i que cada dia que es lleva i es desperta diu un altre dia, i per què? Perquè passaran el dia patint i arribarà la nit i tornaran a despertar-se el dia següent i no tindran millora. I això fins que, mira, aguanti el cos.
Benítez també tem que la llei, que qualifica de garantista, alenteixi els tràmits per reclamar l'eutanàsia de manera que molts pacients acabin morint abans d'aconseguir-la. Així mateix alerta que la seva aplicació serà diferent segons la comunitat autònoma.
En política, el sabadellenc Xavi Pellicer confirma que serà una de les cares principals a la candidatura de la CUP al Parlament de Catalunya. Anirà a la posició de la llista número 4, 41 posicions més endavant que quan va concórrer a les eleccions de 2017. El portaveu del col·lectiu d'advocats Alerta Solidària durant aquest últim any explica les raons per presentar-se al programa El Cafè de la Ràdio.
Crec que és important que hi hagi persones de l'esquerra independentista, de l'àmbit del moviment popular, de base, que puguin participar d'aquest projecte. Crec també que és un projecte que ha de tenir un paper central i fonamental si volem avançar cap als projectes de la independència, el socialisme i el feminisme arreu del nostre país, arreu dels països catalans. I, en definitiva, crec que era un bon moment, em semblava un moment que, tot i que pugui ser complex per moltes raons, doncs era interessant de participar i de poder portar el meu granet de sorra en aquest sentit.
Pellicer diu que la proposta li va arribar fa unes setmanes i és conscient que la probabilitat de sortir elegit és alta. El membre del casal Can Capablanca ha fet referència també als serveis públics sobre la qüestió de fer lobby sabadellenc amb la resta de diputats de la ciutat que surtin escollits el 14 de febrer. Pellicer matisa que serà difícil amb alguns d'ells, ja que no afavoreixen els drets nacionals i socials de la majoria.
El jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell troba indicis de desobediència greu a l'autoritat judicial a 5 caps dels Mossos d'Esquadra i 2 agents en relació amb l'1 d'octubre. El titular del jutjat, Marcos Melendi, ha decidit continuar la investigació en relació amb el compliment d'objectius que es va dictar en un auto el 27 de setembre de 2017 de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els fets objecte d'investigació se centren en els dies 26 i 30 de setembre de 2017, on diversos centres educatius i socials públics de Sabadell s'haurien dut a terme fora d'hores lectives activitats lúdiques que obstaculitzaven el seu tancament. El magistrat creu que podrien haver pres alguna mesura efectiva per aconseguir-ho. Afegeix també que les pautes dissenyades a seguir pels agents eren una simple façana. I un apunt de successos, nou intent de robar en un establiment del passeig a través del mètode de l'encastament.
Com ha avançat aquesta emissora, els lladres han encastat un BMW X6 robat a l'aparador de la botiga fotogràfica Monistrol, al passeig de la plaça Major. Segons els propietaris del local, hi havia policia a prop i els lladres han fugit sense haver pogut entrar a la botiga. El més curiós del cas és que ahir també van encastar un cotxe a una altra botiga del passeig, la perfumeria Júlia, d'on es van emportar productes pel valor de 30.000 euros.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Els Pastorets són un clàssic de Nadal i el Teatre Sant Vicenç vol salvar-los de la Covid-19, sigui com sigui. Per això aquest any han hagut d'idear una representació molt diferent a l'habitual per poder-los celebrar dalt de l'escenari.
Hi haurà Pastorets, però amb un format reduït, una versió molt atípica que només comptarà amb una vintena d'actors. Tot i que no ha estat un procés fàcil, l'estrena serà aquest diumenge 20 de desembre i el director del muntatge, Jaume Pont, ha avançat el programa al matí, que serà una edició ben curiosa.
Perquè nosaltres tenim 30, o sigui, els Pastorets que es anaven fent fins ara tenien 32 personatges amb text que parlaven i evidentment havíem de passar a 20. Llavors hem agafat tots els personatges que no coincidien per escenes i ho hem anat combinant i això ens ha portat a situacions curioses.
Així com la pandèmia ha sigut una oportunitat per recuperar velles tradicions, la Covid-19 també ha provocat canvis darrere el taló. I és que no només han hagut de reduir els personatges que apareixen en escena per garantir les distàncies de seguretat, sinó que també han hagut de limitar el nombre d'actors en els assajos. Marcel Castillejo, que interpreta el Lluquet, ha explicat com és aquesta nova experiència a Ràdio Sabadell.
I nosaltres ho hem viscut doncs diferent, ho hem viscut, sí, el que deia el Marc, amb aquests impediments, no? Que si la mascareta, que si el fet de poder fer pocs assajos també, això també ens ha condicionat molt.
Abans de la pandèmia, Sabadell celebrava els Pastorets per partida doble. Hi havia l'actuació de la Faràndula i la del Teatre Sant Vicenç. Fa uns dies la Faràndula va anunciar que cancel·laven la representació més nadalenca de l'any i, per tant, aquest any només hi haurà la versió de l'equip capitanejat pel Jaume Font.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Notícies migdia.
Dos minuts per arribar al punt de les dues. Afegim un parell de punts més enllà de la ciutat. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fixat un mínim del 25% de l'ensenyament en castellà a Catalunya. El Tribunal diu que l'ús actual és residual i que cal impartir una altra matèria, a més de la llengua castellana. El Tribunal ha estimat parcialment el recurs interposat pel Ministeri d'Educació i ha declarat l'obligació de la Generalitat d'adoptar les mesures necessàries per fer complir aquesta sentència. I d'altra banda, l'exèrcit ha sancionat 3 soldats per salutacions feixistes i ballar l'himne de la Divisió Azul. La falta disciplinària és lleu i la pena podria anar des d'una simple reprovació fins a dues setmanes d'arrest.
Després de sortir a la llum un xat de militars retirats que proclamaven l'afusellament de 26 milions de ciutadans, ara apareix un vídeo on membres de l'exèrcit ballaven l'himne de la Divisió Azul i se saludaven amb gestos feixistes. La festa no estava autoritzada i es va celebrar ara fa un any. Els tres membres sancionats són un sotsoficial, que era qui va organitzar la trobada, i dos militars més que van tenir comportaments inadequats.
Fins aquí el Notícies Migdia. Marxem. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara arriba tota la informació esportiva amb l'Hotel Suís, avui amb el Pau Vitorí. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.